COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE en el dia en què Carlo Ancelotti s'ha convertit en nou entrenador del Real Madrid. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan?
José Luis Girola, bona tarda.
Buongiorno, Batllori.
Buongiorno. L'Andreu Quesada està al control de sol, l'Helena Condis a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada. Oh my God, that's the fucking
shit. Top 5.
Feina de valent per Joan Creus als despatxos del Barça de bàsquet. Fins a 6 jugadors acaben contractar i cal enfortir un equip obligat a competir a tots els fronts de la temporada. Espanulis, objectiu top. La crisi a Baskonia, bon lloc per pescar reforços. La secció canviarà de patrocinador en no continuar l'actual.
Top 4.
L'Espanyol continua amb el seu full de ruta en la confecció de la plantilla de la propera temporada. Fins la setmana vinent no hi haurà fumata blanca a la porteria i al davanter centre. Altres noms que esperen desenllaç de la seva situació, Jordi Amat o Thierry Vifumà.
Top 3.
Les molèsties musculars aparten Cesc Fàbregas del desenllaç de la Copa Confederacions. Els de Del Bosque passen pàgina de les informacions de l'Strip Fest a l'hotel de concentració. Gerard Piqué aposta al partido de les 12 per Neymar, per un gran Barça i per retenir Thiago Alcántara.
Top 2.
Els despatxos de Can Barça també es tiren davant la feina de pretemporada. El club li farà una oferta de renovació a Marc Bartra per dues temporades. El central, que ara mateix està de vacances, està en el punt de mira d'importants equips d'Europa. Pel que fa a Rafinha, sessió amb destí a Balaïdos, cap al Celta de Luis Enrique.
Top número 1.
Com deies, Carlo Ancelotti ja és el jugater de la banqueta de Chamartín. El Madrid signa per tres temporades l'entrenador italià i el presentarà demà, a la una al Bernabéu. És el nové tècnic que es fotografia al costat de Florentino Pérez.
Entrevistes a Esports COPE.
Amb Enrico Curro, redactor de La República. Amb ell analitzem el perfil tècnic, les virtuts i els defectes del nou entrenador del Madrid, Carlo Ancelotti. De la mà del periodista i escriptor Miguel Ángel Violán, seguiment de les primeres hores de Pep Guardiola a Munic. I a més, la veu de Gerard Piqué en declaracions al Partido de les 12 i la de Pau Gasol.
El debat a Esports COPE.
Convidats avui a un bracafé de la casa d'Agoberto Escorcia i Tomàs Guasch.
La pregunta a Esports COPE.
Un cop fitxat Neymar, caldria pensar en vendre a Messi. Això és el que ha dit Johan Cruyff en una entrevista al diari Marca. Esteu d'acord o en desacord amb el profeta?
Eso no se lo cree ni él.
Us demanem també preguntes i inquietuds pel José Mari Vaquero. El capità del Dream Team estarà aquí divendres, com cada divendres, per contestar-les. Les podeu fer arribar a través d'aquestes tres vies.
Correu electrònic.
esportscope.barcelona@cadenacope.net.
Twitter.
@esportscope i l'etiqueta Vaquero Esportscope.
I a la pàgina de Facebook.
Vaquero a Esportscope.
Passen 17 minuts de les 3 de la tarda, la pilota ja roda Esportscope.
Este verano más que nunca, desátate, desmelénate, desenfádate, desternillate, desfruta y despierta. Porque con Verti tienes el seguro de tu coche a terceros por solo 189 euros. Sin testes. 902030232. Verti, seguros para gente despierta.
Este año vive las vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Porque ahora, al contratar antes del 8 de julio, tendrás hasta un 50% de descuento, pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Consulta condiciones. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
Prepárate para disfrutar de la tecnología con el nuevo SEAT León, porque ahora con el plan SEAT Doble Pibe te damos 4.000 euros por tu coche, para que te lleves el nuevo SEAT León TSI super equipado y con 4 años de garantía por 13.900 euros. Nuevo SEAT León, tecnología para disfrutar.
L'etapa de Mourinho al Real Madrid ha estat, per sobre de tot, convulsa. Molta tensió, molta crispació, però també la presència de Mourinho a l'altra banda de la trinxera ha funcionat com a element motivador aquí, un fet aquest reconegut obertament per futbolistes del Barça com, per exemple, Xavi. Atenció ara que no es produeixi un efecte relaxament, que ningú doni per sentat que la vida amb Ancelotti serà més fàcil pel Barça. Serà menys tensa, això segur, però no té per què baixar el grau de competència. Ancelotti és un tècnic pragmàtic, serè, amb molta experiència, que no fa el soroll que fa Mourinho, això està clar, però que també ha guanyat lligues als tres països on ha entrenat i dues lligues de campions, igual que el portuguès. El millor avís el tenim en la recent eliminatòria de quarts de final de Champions contra el PSG, on Ancelotti, amb un equip inferior en potencial al Real Madrid entre les mans, no només va tenir el Barça contra les cordes, sinó que probablement va mereixer eliminar-lo.
Esports Cope amb Joan Batllori. How many times can I man watch the
sunrise? El Real Madrid afecta el Barça i el que passa al Barça afecta el Real Madrid, així que avui comencem amb la notícia de la jornada, que és l'arribada de Carlo Ancelotti a la banqueta del Real Madrid. Per parlar del tècnic italià, saludem al company de la República, Enrico Curró, que ha tractat a l'Ancelotti futbolista i també a l'Ancelotti entrenador durant la seva estada al Milan. Enrico, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
O buenos días para ti, porque estás en Brasil, en la Copa Confederaciones, siguiendo a Italia, ¿eh?
Sí, sí, pero la noticia ha llegado aquí, ¿eh? Uh-huh.
Oye, háblanos de Carlo Ancelotti, porque es un técnico que ya lleva muchos años entrenando en Italia primero, luego en el Chelsea, en Inglaterra, en Francia, ahora llega al Real Madrid. Pero es un técnico que, como mínimo a mí, me cuesta definir cuál es su sello, cuál es su estilo de juego. No te sé decir exactamente si es un entrenador defensivo o ofensivo, cuesta definirlo.
Creo que es un entrenador muy... Normal. El Madrid tenía los Special One y ahora es Normal One. Es un entrenador muy pragmático que normalmente de plasmar el equipo según los jugadores que tiene. No impone un estilo de juego particular, sino se conforma a lo que el club le da. Es claro que en un club como el Madrid, por supuesto, el mercado lo hará también él con Florentino, pero en principio es muy flexible. Y lo ha demostrado en los partidos de esta temporada en Champions contra el Barça, con el Paris Saint-Germain, donde el PSG no jugó mal,
jugó alegre al ataque a veces, sí, sí.
A mí me gusta mucho, sí.
Jugó alegre y sobre todo a él le gusta el elemento típico del fútbol italiano, que es el contragolpe, pero no es un contragolpe totalmente defensivo, un contragolpe que se funda sobre la capacidad del jugador de tomar el balón en el campo del adversario y rápidamente en 2-3 pases llegar a la portería del otro equipo.
Es más tipo, perdón Enrico, es más tipo Arrigo Sacchi que Capello, ¿eh? ¿Verdad?
Es más tipo Arrigo Sacchi que Capello, pero es un entrenador que, por ejemplo, si tiene Ibrahimovic, sabe que el juego tiene que pasar por él. No piensa de cambiar a Ibrahimovic, sino de adaptar el juego del equipo al jugador, al crack que tiene. Es un entrenador que tiene una gran experiencia internacional, pero sobre todo su característica es de dar serenidad a los jugadores. Nunca encontrarás un jugador que te hable mal de él. Es muy, muy difícil, porque él tiene mucho diálogo con los jugadores. En este sentido, no es tan diferente de Mourinho, porque Mourinho está acostumbrado a tener un rapporto muy estricto con los jugadores. Pero la diferencia sustancial es que vosotros estáis acostumbrados a un entrenador como Mourinho que cada día pelea con todos fuera del equipo, con la prensa, con los entrenadores y los jugadores adversarios y todo. Ancelotti es lo contrario. Es un entrenador que tiene la capacidad de ironía, de dramatizar todo, y por eso creo que el eterno partido entre el Barça y Real con Ancelotti será mucho más tranquilo, mucho más irónico, mucho más normal. Es un verdadero normal one y una buena persona.
Oye, pues el retrato que nos has hecho es magnífico. Esa normalidad de la que tú hablabas a la hora de gestionar equipos, por lo que dices, también en su comportamiento normal, en ruedas de prensa, en trato con los medios de comunicación, también es una persona normal. Es decir, venimos de una etapa muy convulsa, de una guerra prácticamente diaria con Mourinho. ¿Todo eso tú crees que se va a acabar? Y la relación, por ejemplo, Barça-Madrid va a ser muy diferente a partir de ahora también con Ancelotti allí, ¿no?
Creo que sí. Creo que eso será el principal efecto de la llegada de Ancelotti a Madrid. Pero creo que no tenéis que esperar que Carlos sea un entrenador que no sea duro en el equipo en algunos momentos. Si hay algún jugador que no tiene un comportamiento bueno, él es muy duro, no es un tipo flexible en este sentido. Creo que es un entrenador ideal por un gran equipo, porque tiene la serenidad. Lo que le falta en algunos momentos creo que es que él hay algunas situaciones en que no es todavía capaz de cambiar el partido en el banquillo. No tiene no es listo inmediatamente a cambiar una situación táctica, pero creo que eso dependa un poco de las presiones que ha tenido en París, por ejemplo. Creo que fuera imposible, pensándolo, que el Paris Saint-Germain no ganaba, por ejemplo, la Copa de Francia. Pero también antes del partido con el Barça, todos pensaban que el Barça podía calificarse tranquilamente, y no ha sido así, y mucho del mérito está seguro de Carlos.
Perfecto. Enrico Curro, La República, desde Brasil, siguiendo la Copa Confederaciones. Gracias por este magnífico retrato.
Perdona, Joan, solamente una porra, un pronóstico para el Italia-España.
Ah, venga. ¿Qué va a pasar el jueves?
¿Un resultado?
No sé. Creo que esta vez es un poco un partido raro, porque normalmente tenemos que pensar que claro que España está favorita, que no hay partido, empezando a la final de la Eurocopa. Pero esta vez hay muchas dudas, sobre todo del clima. Es una situación muy particular. Hay mucho calor, mucha humedad, y creo que esto va a condicionar mucho el partido. Por eso pienso que pueda también acabar con los penaltis, y los penaltis son una lotería, como siempre se dice, ¿no?
Como en la Eurocopa del 2008. Enrico Curro, La República, muchas gracias, un abrazo fuerte.
Buenas tardes.
Así suena una revisión en un taller oficial Ford, y así en otros talleres. Está claro.
Antes de verano, trae tu coche a un taller oficial Ford. Porque con el mantenimiento Ford Eco Express tendrás cambio de aceite y filtro, filtro de aire y control de los principales puntos de seguridad por solo 99 euros. Y si vienes en mayo o junio, te regalamos la asistencia en carretera más completa. Ford Eco Express. Ford económico.
Xarxa Ford de Cataluña.
Gran obertura a Bricomar Sant Quirze. Aquest dimecres 26 de juny a 7:45 del matí. Per professionals i particulars. El magatzem de la construcció i la reforma. Centre comercial Sant Quirze, C58, sortida 12. Bricomar.
Planeta Barça i el mercat.
Temes de Mercato, referents al Barça amb la Sílvia Ortiz. Sílvia, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Tres noms posem sobre la taula avui. Primer, Rafinha, que sortirà cedit.
Ens confirmen des del seu entorn que l'acord amb el Barça és total per renovar i marxar cedit al Celta. El Barça lligarà Rafinha per dues temporades més i només falta la signatura. Rafinha tornarà a coincidir al Celta amb Luis Enrique, que després de fitxar Fontàs segueix recuperant exjugadors seus del Barça B. Fins i tot es parla d'un interès per Jonathan Dos Santos. Hem parlat amb l'entorn del jugador i ens diuen que de moment Jonathan Dos Santos està de vacances i que es reuniran amb el Barça quan torni de vacances el 15 de juny.
També més anys per Bartra.
El Barça li oferirà dues temporades més, no quatre com li van dir d'entrada. Té contracte fins al 2014 i seguiria fins al 2016. El jugador està pendent de reunir-se amb el Barça en els pròxims dies quan torni de vacances. Dissabte torna d'Eivissa, on està passant uns dies amb altres jugadors de la Sub-21 campiona d'Europa. Tot i aquesta oferta, l'entorn de Bartra té molts dubtes. Tenen la sensació que Tito Vilanova tampoc comptarà gaire amb ell per la pròxima temporada, i el jugador és conscient que no pot passar un segon any igual. No acceptarà ser el cinquè central per darrere, fins i tot sobretot d'Adriano. A més, compta amb l'interès d'altres clubs importants d'Europa, ratificat també amb la seva bona actuació a l'Europeu d'Israel. Per cert, el Barça no va felicitar els 5 jugadors blaugranes campions d'Europa com si van fer altres clubs amb els seus jugadors.
Doncs mal fet. I tot i que el cas Valdés sembla tancat, li continuen sortint nòvies.
Sí, la premsa italiana, en concret el Corriere dello Sport, diu que el porter de Gavà està a l'agenda de la Roma, que busca porter de garanties per la propera temporada. L'entrenador de l'equip romà és un francès d'origen espanyol, Rudi García, i ha fet una llista amb 3 candidats, on també està el porter de la selecció brasilera, Julio César, i el porter del València, Diego Alves. Valdés continua dient, ho va repetir abans d'ahir al partido de les 12, que vol acabar el seu contracte amb el Barça fins l'estiu que ve.
Gràcies, Sílvia, que vagi bé. També va estar al partido de les 12 de la cadena COPE, Gerard Piqué, i va deixar, atenció, reflexions interessants sobre si cal o no cal fitxar un central, sobre Neymar, sobre Thiago Alcántara, sobre l'aterratge de Guardiola a Munic i també sobre Mourinho. Hablamos,
que ya anda de noche. Si ves que el perfil d'un jugador puede hacer que tú juegues más cómodo, pues sí que en este caso podrías dar tu opinión, pero yo miro a mi equipo y veo a Puy al lado, veo a Mashe o veo a Mar Bartra y yo estoy muy cómodo con lo que tengo, así que en este sentido, pues si ellos creen que buscar, que lo busquen, pero yo creo que tenemos jugadores suficientes como para aguantar una temporada en esta posición. Sí que es verdad que esta temporada pues hemos tenido muchas lesiones y eso ha hecho que el equipo pues fuera débil en defensa, pero no creo que tengamos la mala suerte de pasar otro año igual. Respecto a Neymar, creo que ha sorprendido a más de uno, porque en jugar, en mi caso, yo lo había visto algunos partidos, algunos detalles, pero quería verlo en una competición importante y la verdad es que lo están haciendo, que lo está haciendo muy muy bien. Aparte de los goles que ha metido, pues la implicación que tiene en el equipo, cómo presiona, los destellos de calidad que tiene, creo que es un jugador que va a marcar las diferencias seguro. Y respecto a Thiago, pues yo creo que sí, que el Barça pues le tiene que convencer, tiene que demostrarle pues las ganas de que se quede, porque creo que es un jugador de mucho presente y muchísimo futuro. Lo ha demostrado en la Euro sub-21 y creo que tiene mucho futuro en el FC Barcelona. Creo que este año ha sido el equipo más fuerte tanto en su liga, en su país como en Europa, que con Pep está claro que es para mí de los mejores del mundo y que va a aportar pues un poquito más, a pesar de que no conozco a Jupp Heynckes y que seguro que también le ha dado mucho a este equipo y que seguro que va a ser uno de los grandes de Europa y de los rivales que va a estar compitiendo por todos los títulos. Sí que es verdad que al final, pues si se hubiera quedado, al final era hasta en cierto punto divertido pero se ha ido y ya está. Creo que es un gran entrenador, la verdad es que es un gran entrenador que ha intentado imponer su método. Hay gente que cree que le ha salido mejor, otra que le ha salido peor. Al final, pues el historial que tiene es que ha ganado muchos títulos en todos los equipos que ha estado.
Bueno, ha terminado con la hegemonía del Barça, según él.
Según él, sí, ¿no? Llegó que el Madrid estaba a 3 puntos y se ha ido, que está a 15.
Pam! Recadet final de Piqué a Mourinho. Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
Esports Cope. La imatge del dia.
La imatge del dia. Gerard Piqué. Anit a la Cope al partit de les 12 des de Brasil. Com heu escoltat, va deixar molts titulars al repassar l'actualitat del Barça o de Guardiola, o de la selecció espanyola, o de Shakira, que es troba també a Fortaleza treballant amb el Carlinhos Brown, o de Mourinho. Però per damunt de tot, quan diu que mira al seu voltant i veu a Mascherano, a Puyol i a Bartra, i creu que es podria aguantar una temporada més sense fitxar cap defensa per part del Barça perquè creu que han tingut mala sort amb les lesions. En tot cas, és únicament una opinió de Gerard Piqué i la decisió és del club. A partir d'aquí, la qüestió és veure quants partits està al 100% la pròxima temporada Carles Puyol i quanta confiança té el cos tècnic la pròxima temporada en Marc Bartra, el que li han ofert 2 anys més de contracte. Mascherano és una garantia i Gerard Piqué no cal dir-ho. Piqué té confiança en ell mateix i té molta confiança en els seus companys. El club ha de decidir per damunt dels seus pensaments.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Busquem el minut d'or d'avui des de la Copa Confederacions.
Compro Oro de Sepúlveda 65 patrocina la secció Minut d'Or.
Dijous Espanya-Itàlia, semifinal de la Copa Confederacions. Estem al Brasil amb el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está Cesc? ¿Va a poder jugar el jueves o está complicado?
Yo creo que está justo. Vamos a ver, ayer los doctores no le descartaban. La resonancia fue mejor de lo que en un primer momento se pensaba. Tiene una contractura en los isquiosurales de la pierna izquierda, pero ayer no se entrenó, no saltó al campo, hubo un entrenamiento de recuperación. No estuvo Fábregas ni tampoco Soldado, que tiene unas molestias musculares en el recto anterior de la pierna derecha. Y bueno, pues a ver si entrena hoy. Si Fábregas hoy tampoco salta al campo, lo va a tener complicado para el partido de semifinales, aunque si no llega, él espera poder estar a disposición de seleccionador para la hipotética final del próximo domingo.
Oye, ya lo hablaremos más adelante, pero claro, en la primera fase, en la fase de grupos, Del Bosque le ha podido dar un partido a cada portero, uno a Casillas, uno a Víctor, uno a Reina, pero ahora delante del partido gordo, como es unas semifinales, ¿Víctor o Casillas? ¿Qué?
Yo creo que Casillas. Yo creo que Casillas va a jugar contra Italia y si España juega, también la va a jugar él. Si no llegará Fábregas, yo creo que podría entrar David en el equipo. Y la principal duda que tengo a dos días del partido es el delantero, ¿no? Primero a ver cómo está Soldado, porque si hoy tampoco entrena lo va a tener difícil. Y luego, pues si Soldado no está, a ver qué partido tiene la cabeza el seleccionador, si precisa de un 9 que juegue de espaldas, esos los centrocampistas, o prefiere intentar buscar los resquicios haciendo la defensa italiana y apostar por Fernando Torres, que está en racha, ¿no? Que es el principio del torneo, lleva 5 tantos. Esa es mi principal duda, Soldado o Torres. Yo creo que el portero va a ser Casillas, creo que si no está Favre lo va a jugar Silva, y el trigo, a ver qué pasa en el entrenamiento de
Miguel, a ver si arreglan las comunicaciones para el Mundial y para los Juegos Olímpicos, porque parece, por el sonido, no sé si te lo comentan, que hables desde debajo del agua, por ejemplo, y luego otra cosa, te estás haciendo del Barça. Te escucho cada noche con Víctor Valdés, con Cesc, con Gerard Piqué, con todos los del Barça. Eres culé.
Hombre, son 9-4, ¿no? Después de que Xavi Alonso se cayera de la convocatoria, evidentemente son mayoría los jugadores del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Pero bueno, hemos hablado con Álvaro Arbeló, hemos hablado con Raúl Albiol, y quedan días para intentar poder hablar con los dos que faltan, ¿no? Con Sergio Ramos y con Iker Casillas. Pero la verdad es que sí, que estamos hablando con muchos futbolistas del Barcelona. Esperemos también hablar con alguno más de aquí a que llegue la final. Pero bueno, la verdad es que se está portando bastante bien con la cadena COPE, con el partido de las 12. Y es un lujo, ¿no? Poder escuchar a estos futbolistas con su palmarés, con su trayectoria, noche tras noche en esta cadena.
Sí, señor. Son buena gente ellos y vosotros unos cracks que os estáis saliendo allí. Miguel Ángel Díaz, gracias. Un abrazo fuerte.
Otro, hasta luego.
Compro Oro de Sepúlveda 65 patrocina la sección Minut d'Or.
Gran obertura Bricomar. Demà, 26 de juny, des de 8:45 del matí. Vine a Bricomar Sant Quirze i descobreix els nostres preus de magatzem, perquè comprem grans quantitats i directes a fàbrica sense intermediaris. El magatzem de la construcció i la reforma. Al centre comercial Sant Quirze, C58, sortida 12. Bricomar.
Tornar a Munic en el dia després de la presentació de Guardiola i en el dia abans del primer entrenament al capdavant del seu nou equip. Estem a Munic amb l'autor del llibre El mètode Guardiola, fa anys que el segueix, el podríem qualificar de guardiòleg. Miquel Àngel Violán, Munic, hola, bona tarda.
Bona tarda, aquest és l'apel·latiu que en llengua alemanya sona molt semblant, guardiologist.
Guardiologist.
Exacte.
Has anat a Munic seguint l'estela del Pep, eh?
Bé, Munic, la capital de Baviera, esdevé a partir d'ara la capital de la guardiologia, i els que som guardiòlegs, o intentem ser-ho amb la màxima dignitat possible, hi hem de ser allà on està l'activitat que ens sedueix, que s'estudia la vida i les actituds de Pep Guardiola en el camp de l'esport, però també en altres aspectes com l'economia, la societat, la cultura, etc.
I t'hi quedaràs força temps, no, Miquel Àngel? O aquesta és la intenció, eh?
Almenys un any.
Un any.
Un any que penso que és l'any més interessant, l'any del desembarcament i l'any en què la societat alemanya tot just comença a descobrir qui és en Pep.
Però tu saps alemany també, eh?
Jo parlo alemany ja des fa bastant
parles
temps.
Parles alemany, molt bé.
Parlo alemany.
Doncs, escolta'm, tu que parles alemany, nosaltres tenim la desgràcia de no parlar-lo. Realment va ser alt el nivell d'alemany que va exhibir ahir Guardiola?
Ausgezeichnet, que vol dir notable alt, és a dir, va ser més que satisfactori, va ser brillant, es podria dir, perquè 5-6 mesos, si Pep no ens ha enganyat, d'estudi, encara que ultra intensiu, ha donat un resultat que és molt, molt potent i que, sobretot, dona a entendre que dintre de 6 mesos, immers al món d'un bavarès i no pas a Nova York, és a dir, visquent les 24 hores l'idioma, d'aquí 6 mesos l'alemany d'en Pep doncs serà òptim. Tot i així, si jo he de filar prim, doncs tinc el meu quadrat de notes i alguns defectes us podria comentar. Però l'avaluació d'entrada és altament positiva.
Escolta, i tu que fa anys que el segueixes i que l'estudies, de la jornada d'ahir, del seu discurs, de les seves reaccions, del seu llenguatge corporal, del comportament de la gent que va tenir al voltant, de tot plegat de l'escenografia, què és el que destacaries o què és el que et va cridar l'atenció, Miquel Àngel?
Que va trobar el punt just. És a dir, va estar brillant sense excel·lir, sense brillar més del compte, cosa que tampoc no convenia. Va tenir aquell punt de modèstia que, de moment, és creïble. És aquest punt de modèstia de no voler donar als seus mèrits una importància més enllà de la que convé. Va tenir també el mèrit de demanar perdó pels seus errors en llengua alemanya, volent dir que ell la voldria parlar perfectament. Va fer, amb l'estudi apressurat de l'idioma, una excel·lent tarja de presentació. Aquesta societat valora moltíssim que les persones intentin integrar-se a través de l'idioma. Un idioma que és complicadíssim i que molts alumnes que estudien 3 anys la llengua alemanya a un ritme intermig, ni poc ni molt, 3 anys, el 90% no arriben a tenir el nivell de Pep en 5 mesos.
I tu hi vius, deies, prop de la ciutat esportiva del Bayern, no?
Sí, a un parell de parades de metro, o si vull anar amb bicicleta o a peu, puc fer-ho.
I estàs acreditat per veure els partits del Bayern de Múnich, també, a l'Allianz Arena?
Els partits, els entrenaments i qualsevol esdeveniment que facin, fins i tot el futbol femení del Bayern, que és molt potent. També vaig a veure els juniors, que no arriben al nivell del Barça B, ni molt menys, però que hi ha alguna perla que tant de bo pugi al primer equip. Sí, sí, és una vida molt absorbida pel Bayern de Múnich, per aquesta societat, intentant entendre el nou món de Pep i també com en aquí descobreixen la personalitat d'en Pep.
Quina primera impressió s'han emportat els alemanys escoltant-lo i veient-lo ahir?
Molt positiva. Si avui revises la premsa, és tema de portada. Fins i tot els periodistes una mica més intel·lectuals, de vegades intel·lectualoides, que els agrada sempre burxar i trobar la part negativa, doncs realment no ho troben. No ho troben. Màxim et diuen, però ja veurem si funciona a llarg termini. Però realment no hi ha cap crítica, hi ha gairebé unanimitat, com si fos un referèndum egipci d'aquells que el 99% votaven el mateix. Avui dia hi ha un gran consens que ha desembarcat una estrella. I veurem això com evoluciona, perquè a més l'entitat ha fet una aposta molt forta per ell i és en interès de tots que això es mantingui. El punt just que deia abans vol dir que ell està envoltat de presidents que són antics jugadors i estrelles mediàtiques. Clar. Aleshores en Pep sap compartir protagonisme, s'ha posat l'uniforme de persona submisa que està aquí per aprendre. Naturalment tindrà conflictes en el futur, perquè aquí la gent és del morro fort, quan pensa en una cosa no canvien fàcilment de parer, però que caram, l'entrada ha estat molt bona, el paper de Cristina vaig estar al seu costat, juntament amb la seva filla Maria al llarg de la presentació, tot moment fent fotos del pare amb els seus iPhones, també ha causat molt bona impressió. Cristina és una dona molt, molt senzilla, la vaig sentir parlant anglès i té un accent que com a mínim igual al d'en Pep o el supera, és una dona molt intel·ligent que està sempre en segon terme, la filla doncs se li queia la bava, com és normal, és una família maca, està a una zona catòlica i Pep és una persona que és agnòstica, no està casat, viu en parella, feliç però no casat, des d'un punt de vista ni civil ni religiós, està en una regió que tradicionalment és molt catòlica, tot i que últimament més formalment que no pas des d'un punt de vista espiritual, està també una societat bàsicament lliure pensadora, cap problema en aquest sentit. En fi, és molt interessant veure l'encaix, però la família d'en Pep també hi ajuda. L'entourage, aquelles persones que en Pep ha portat amb ell, ja ho veurem.
Aquí tens alguna reticència o què?
Ho deixo en punts suspensius.
Ho deixes en punts suspensius. Jo crec que intuir saber per on vas, però...
I seràs tan amable com no explicitar-ho.
Clar, sí, sí. Si tu no ho dius, nosaltres tampoc.
Molt bé. Escolta, ja per acabar, crec que el Bayern... Jo tinc la sensació que això funcionarà, tinc la sensació, eh? Primer perquè té un equip enorme, bé, venen de guanyar-ho tot, i perquè ell és un molt bon entrenador. Però veurem un Guardiola bastant diferent al Guardiola del Barça, perquè aquí sempre dèiem que Guardiola havia de fer d'entrenador, però també de secretari tècnic, de president, de cap de comunicació, de tot. I jo crec que a Múnich sobretot perquè té aquests, aquestes grans estrelles del futbol alemany per sobre d'ell, jo crec que es dedicarà fonamentalment a fer d'entrenador, no?
És el que succeirà, és el que pertoca. Lo del Barça va ser una anomalia que ens va gratificar, va ser interessant mentre va durar, però no era el que tocava. La societat alemanya i les seves empreses estan molt ben jerarquitzades, cadascú assumeix el seu rol, Pep té el seu assignat, això li permetrà dedicar-se al rovell de l'ou, que és el bon estat de forma dels jugadors i la seva motivació, i en aquest sentit en Pep ja se sentirà content. Però el que sí que hi haurà és un terrabastall mediàtic en forma de patrocinis, en forma de peticions dels mitjans. Allò de no voler donar entrevistes que va complir a Barcelona, i que jo és una decisió que entenc perfectament, se'm fa difícil saber si això ho podrà complir aquí, perquè els mitjans tenen un gran poder. El Bayern de Múnich té uns interessos creats molt concrets davant grans mitjans, etcètera, etcètera. D'altra banda, en general, els mitjans són, i les persones són més respectuoses amb els famosos que no pas en el seu país de procedència.
Molt bé, Miquel Àngel Violán, guardiòleg, com era en alemany?
Guardiologist.
Guardiologist, gràcies per estar a Sportscope i estem en contacte durant aquesta estada teva allà a Múnich, eh?
A la vostra disposició en aquesta nova etapa d'en Pep, que també és nova etapa per mi.
Gràcies, sort, Miquel Àngel.
Gràcies, bona tarda.
Gran obertura Bricomart. Demà, 26 de juny, des de 2:45 del matí, arriba a Sant Quirze del Vallès el magatzem de la construcció i la reforma per professionals i particulars. T'esperem al centre comercial Sant Quirze, C58, sortida 12. Bricomart. Get it.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Hola, anem, Bracafé, avui amb l'Oliveros. Què posem, Oli?
Cafè cappuccino.
Un cafè cappuccino. Dagoberto Scorcia, cap d'Esports de la Vanguardia. Bona tarda.
Bona tarda, com te anaven? Bona tarda. Bona tarda.
Sí, sí. Bona
tarda.
Es políglota también como Pep, ¿eh? ¿Tanto como Pep o no llegamos a tanto?
No soy tan listo.
Pero para café prenem, ¿no? Això sí, ¿eh?
Sí, un café solet.
Un café sol pel Dago. Tomás Guas, bona tarda.
Más vale solo que mal acompañado.
Tu sempre sol, ¿eh?
Sí.
Molt bé. Per on comencem? Comencem per Ancelotti, per exemple, que és la notícia del dia, sens dubte, Tomàs. Ara parlàvem amb Enrico Curró, company de la República, que deia ha marxat del Madrid de Special One i ara ha arribat de Normal One, per definir Ancelotti.
Sí, home, és la imatge que tenim. Jo recordo molt del jugador. A la famosa nit aquella del 5-0 del Milan, el Madrid estava allà per fer el primer gol ell. Sí. I sí, una persona normal que ja toca, no? Sí.
Dago, va a rebajarse de forma drástica el grado de crispación y tensión, eso está clarísimo, pero cuidado, que eso no quiere decir que seguramente el grado de competencia del Madrid baje, ni mucho menos.
No, yo creo que en lo que es dialéctica entrenador bajará ostensiblemente, pero lo que es competición yo creo que será un Madrid mucho más fuerte defensivamente y muy sólido. O sea, tiene un buen equipo y Ancelotti es un gran entrenador, un entrenador que ha hecho muchas cosas ya en el Milan, en el Chelsea, allá donde ha ido. O sea que me parece que es un acierto para ellos. No será tan espectacular como Mourinho, ni la prensa vivirá pendiente, pero aburrirá en la rueda de prensa probablemente, pero es un buen entrenador.
¿Habéis oído que Miguel Ángel Violán se ha ido detrás de Guardiola, Múnich?
Sí, lo acabo de decir.
Qué tremendo, ¿eh?
Bueno, está para todo, ¿no? Es como una nueva... un nuevo equipo, ¿no? Detrás de Pep. Ya algún diario también ha establecido algún contacto así parecido, que vamos a tener informaciones diarias de lo que hace Pep en el... En el Valle. Yo creo que acierta en la elección del equipo. Creo que tendrá mucho trabajo y espero que triunfe igual y que traiga la competición del mundo del fútbol pues toda esa sapiencia que dejó aquí en el Barcelona.
S'haurà de veure, Tomàs, aquest bany de Guardiola, no?
Sí, home, perquè a més, no està tan lloc. Vull dir que tot això és el que diem del futbol, coño, que és la millor definició d'aquello de que quien tiene padrino si quien se bautiza, no? a lo que havia, li poses el Götze i al millor algun de més, que vull dir, no, ni falta que li fa, cony, és un equip per seguir-lo. Físicament, el que és la posada en escena del Bayern de l'any passat, i et diria que del mateix de Rússia, mil coses per sobre del Barça i el Madrid. Llavors, li toquen aquests dos retallar unes distàncies, pues, cony, que són les que eren i les que seran, no? A mi em sembla que el 7-0, per més que el mateix Guardiola digui que és veritat, apel·lo, que no és la diferència que hi ha entre el Barça i el Bayern, sí que és significatiu de dir que això sí que pot ser un canvi de tipus. I amb ell a davant, home, pues, tindrà a més pues, tota una sèrie de... un plus que possiblement amb el Hickers no tenia, no?
Oye, y esto de nuestro admirado Johan Cruyff, que dice... Ahora seguramente con la llegada de Neymar era el momento de vender a Messi en Marca.
Es un genio, ¿no?
Es un genio.
O sea que... Hay que tener... A ver, yo con el Cruyff tengo una adoración por su etapa futbolística y también por su etapa de entrenador. Es una Biblia, o sea, a la que hay que recurrir de vez en cuando, pero que también encuentras muchos capítulos en los que hay errores garrafales, ¿no? Yo creo que ahora mismo eso me parece que si... Si lo dijera Rosell, se caería el mundo, ¿eh? Pero como lo dijo Sandro, me parece, cuando era vicepresidente de Ronaldinho, ¿no? Que había que... O no, ya había salido la directiva y dijo, ahora hay que vender a Ronaldinho. Sí. Y todo el mundo se echó encima. Pues bueno, a lo mejor esto... Pues mira, no estoy nada de acuerdo, por principio. O sea, yo creo que ahora que podemos disfrutar de una pareja espectacular como es Messi y Neymar... creo que Messi todavía tiene que darle mucho al Barça.
¿Qué te sembla la frase de Cruyff, Tomás?
Home, jo esperava una cosa com més cruyffista, que per al 96% dels partits del Barça amb Deulofeu sobra. Sí, home, Deulofeu al costat del Messi per ja anar contra Valera, Javi López i demés històricos dels laterals drets del futbol espanyol, això sobra. Ara, aquest xicot, com el Bale, si el fitxa al Madrid, no sé quants milions d'euros també, pues tindrà els dos partits contra el Barça, algun de Lliga por ahí perdut que dirà soy, tot se complica, i a partir dels quarts de final de la Champions. Jo això no ho he vist mai, eh? O sigui, jo com pertany a una altra època, jo recordo quan venia el Rivaldo, estrella del Deportivo, venia a fajar-se des del primer dia amb un Barça amb problemes a la Champions. Ara aquests tios tenen la gran sort de que juguen amb dos equips amb una superioritat brutal contra el 90% dels adversaris, i bueno, jo espero veure el Neymar, jo no dubto que faci un gol penjant de l'altre vací.
Sí, però la frase de Cruyff de plantejar-se vendre's a Messi, home, és el que deia el Dago, això ho diu Rosell, ho fa Rosell, i ja sortia un globo del Camp Nou, clar.
No, bueno, és Johan va fotre fora milla, i va dir, no, tengo detrás uno que no sé què pullen aquí al Guardiola. I és així. Jo crec que el dia que va estar a la Copa, jo crec que va estar més assenyat, si es pot dir així. Ja. És a dir, jo recordo més o menys el que va dir, que ell tenia unes certes dubtes si el Neymar no venia a sumar. Si el Neymar venia a posar-se a les ordres del pare patrón, no havia cap problema. Si venia a fotre un número, doncs, home, és normal. Jo crec que això era bastant més raonable que el que ha dit ahir. Però, bueno, Johan, alegre l'estiu.
Sí, sí. I ens dona motius per fer tertúlia i fer, que sempre s'agraeix. Dagoberto Escorcia, La Vanguardia, Tomàs Guasch, una abraçada forta als dos, que vagi bé.
Igualment, bona tarda.
Adéu. Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Perquè tu ets la nostra vida, fes-te soci de l'Espanyol. Aquesta temporada, més facilitats que mai per gaudir de tots els partits al millor estadi de la Lliga. Rebaixes de preu, promocions per aturats, joves i famílies. Truca al 902-666-902 o consulta el web www.rcdespanyol.com. Suma't a la força d'un sentiment. Planeta Espanyol
i el Mercat.
Planeta Espanyol.
Situacions del Mercat Blanquiblau, avui amb el Juan Arias. Juan, què tal? Bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda.
Comencem parlant de Jordi Amat.
Sí, és el que més pròximo està en concretar-se des del traspasso de Amat al Swansea galès.
por unos 2,5 millones de euros. La operación podría cerrarse esta misma semana. Hay que recordar que el conjunto británico estaría bajo las órdenes de Michael Laudrup y que se reencontrará con cuatro españoles, entre ellos los más conocidos, Michu y Pablo Hernández, el ex del Valencia. O acaso también podría acompañarle, lo que está claro es que Jordi Amat, para hacer caja, va a ser un jugador que salga de la entidad blanquiazul.
Que me cuentes de Thievy, que ha jugado esta temporada cedido en Las Palmas.
Y lo ha hecho francamente bien, ha estado a punto de subir de categoría. Regresa tras la cesión al conjunto canario. El club está negociando la renovación del contrato, que acaba en el 2014, aunque el jugador francés tiene varias ofertas y no se descarta que renueve para también hacer caja siendo traspasado.
¿Quién es la situación? A Cristian Alfonso.
La idea del club es cederle. La semana que viene seguramente se concretará alguna de las opciones que tiene. El Zaragoza en segunda división es una de ellas, aunque también hay equipos de primera división interesados. Es un jugador que está progresando poco a poco. Él en el primer equipo del equipo no tiene sitio y seguramente una cesión para que vaya creciendo sería lo más destacado.
¿Y Cobeño, el portero del Rayo, viene o no viene?
Vendrá porque está de luna de miel, se casó recientemente. Mira. Y por tanto dejemos que cumpla con sus deberes matrimoniales, el viajecito de turno, y la semana que viene, cuando regrese, firmará como nuevo portero del Español.
Gracias, Juan.
Pisará.
Reformas Décor le cambia su bañera por un plato de ducha en tan solo un día, por 690 euros todo incluido. Precio especial jubilados. Llame a Reformas Décor, 93 757 4512.
Gran obertura a Bricomar Sant Quirze. Aquest dimecres 26 de juny a 7:45 del matí. Per professionals i particulars. El magatzem de la construcció i la reforma. Centre comercial Sant Quirze, C58, sortida 12. Bricomar.
Parlem del Barça de bàsquet, Gil, que prepara plan renove per la propera temporada, eh?
Sí, et dibuixo el mapa. Tenen contracte en vigor actualment Sada, Marcelinho, Abrines, Navarro, Rabaseda, Oleson, Todorovic, Lorbeck i Tomic. Acaben Saras, Wallace, Jaguai, Mavrokefalidis, Michael, en aquest cas especial, i Ingles. Els números d'Ingles en el playoff han estat bons, però renovar-lo comprometria la presència a la plantilla de Rabaseda i estaríem en una altra vegada amb problema de quota. Objectius alta volada. Espanulis, escorta d'Olimpiakos, el Barça hauria de fer un gran esforç econòmic per treure'l de Grècia. O Gustavo Ayón, els Bucks li van renovar una temporada més fa uns dies i si no hi ha carambola al draft de la NBA, difícilment veuria un semàfor verd per sortir de la NBA. Més objectius, apunta un nom, Bojan Bogdanovic, escorta de Fenerbahce, grans números al top 16 de l'Eurolliga, però també està a l'agenda de Brooklyn Nets. I atenció a la crisi de Baskonia, que podria provocar sortides. A Xavi Pascual li agrada molt Nemanja Bjelica. L'Ampe seria una bona opció per la pintura, o San Emeterio, un recanvi ideal a la posició de 3. Caldrà veure també quin paper juguen jugadors joves, com ara el fill de Joan Creus Custodio o Mario Essonja.
BBVA te trae todo el espectáculo y la emoción del mejor baloncesto del mundo. BBVA, banco oficial de la NBA. Adelante.
Adelante.
Doncs mira, un altre coprotagonisme pels germans Gasol. Marc ja té nou entrenador. S'ha fet oficial l'arribada de Dave Jorger a la banqueta de Memphis Grizzlies. D'altra banda, Pau, en declaracions a La Sexta, en aquest cas, doncs està a l'espera de saber quin serà el seu futur. Sap que tindrà un any més mínim de professional a l'NBA, però caldrà veure a quina franquícia.
En BBVA siempre respondemos. Por eso ahora damos un paso adelante para favorecer la creación de puestos de trabajo. Y lo hacemos con ayuda económica directa para empresarios y autónomos. Gracias a la iniciativa Yo Soy Empleo, te ofrecemos hasta 3.000 euros por cada persona desempleada que contrates. Infórmate en cualquier oficina BBVA o en yosoyempleo.es. BBVA. Colaborador por donación de la candidatura Madrid 2020.
Gil, superstar.
De moment escolteu, eh? Si us agrada bé, i si no us agrada, és lo que hay.
Deixa.
És un tango, evidentment. Els 98.
El Gotán es quien te canta. Hoy a vos, che Rosarino.
És un dels regals que ha rebut Leo Messi pel seu 26è aniversari. El Messi que fue papá, se titula aquest tango, que ha estat un dels presents i dels obsequis que ha rebut Leo Messi pel seu 26è aniversari. O sigui que possiblement un dels regals que més il·lusió li hagi fet. La lletra parla d'un Messi que no es deixa embaucar pels perills de la vida, etc, etc, i que un cop que ha estat pare, doncs, assumeix amb més responsabilitat estat, si cal, doncs aquest protagonisme i aquesta condició de pare més de grandíssim futbolista que ho és.
L'altre regal és la querella que li ha caigut, no?
L'altre regal seria una sentència favorable si el tema d'Hisenda doncs, surt com ha de sortir, però jo en tema de números, prou feina tinc amb els números de casa meva com per posar-me a analitzar els números de Leo Messi. No, deixem-ho estar. Escolti, última hora, Batllori. Tenim jornada a Wimbledon. Tenim Albert Ramos jugant contra Juan Martín del Potro. 6-2 del Potro el primer, 7-5 el segon part del Potro. Anaven 3-0 en el tercer set a favor de l'argentí, esperant l'entrada en joc també de Marcel Granollers contra Richard Gasquet. D'altra banda, ja és oficial, Beñat, jugador de l'Atlètic de Bilbao fins al 2018. I atenció, horaris, promocions. Dissabte, 18:30, Olot Arandina. Diumenge, 8 de la tarda, Hospitalet Eibar, horaris, insisteixo, oficials.
Els dos ho tenen difícil. Bé, l'Olot podria pujar de categoria, l'Hospitalet ho té pràcticament complicat, però s'ha de lluitar fins al final. Ancelotti, què, content? Sí?
Anem a veure com encaixem el puzzle, eh? Ancelotti, Isco, Bale, si arriba, no sé. No,
Florentino.
Florentino ja té 9 fotos d'entrenadors.
Gràcies, Gil. Gràcies a tots. Seguiu a la COPE, a les 4 de la tarda.